Aquest fitxer ha estat descarregat del web del Cercle Català d'Història, www.cch.cat.
Jo sempre he sigut una persona de la mar, he navegat molt, he construït un parell de vaixells i en un d'aquests vaixells me'n vaig anar a creuar l'Atlàntic. I clar, quan arribes a Canàries et diuen, no, sí, els catalans eren els primers que passaven per aquí i feien aquesta ruta per sortir de Canàries i anar a buscar els alicis. Bueno, arribes al Carib i a Cabilla hi ha la punta del Carib. I busques i dius, a veure, Carib, com es diu en francès, com es diu en anglès? I et vas trobant petites cosetes d'aquestes. O un dia que vas anar a un museu al nord de França i vam comprar un llibret per nens sobre naufragis. I anem mirant i dic, mira, l'Armada Invencible. Uns que havien anat a fer arqueologia de submarina a buscar alguns vaixells de l'Armada Invencible, no? I aleshores el llibre aquest era en anglès, no? I comences a mirar i els tresors els havien tret de vaixell Girona, a Ciutat de València, Santa Maria de la Rosa, i ostres, això no és ben bé el que ens havien explicat, no? I les segueixes llegint i dius, l'Armada Invencible va estar durant un any assetjant Anglaterra, va fer tota la volta a les Illes Britàniques, i els castellans no ens han explicat el mateix, els castellans ens han venut com una gran derrota, potser és que era algo que no era seu, això, o no del tot. I vas lligant cas, no? I un dia bueno, comença a dir, vas lligant cada vegada més cas, un senyor que quan ell era petit em deia, en Colom, va sortir a pau. Va, jo li feia el cas que li feia quan tenia 10 anys, no? I vas lligant cas, fins que arriba un moment que dius, bueno, fins hem de començar a fer alguna de feina i estudiar alguna cosa, jo que sé alguna de navegació, doncs anem a mirar. I aleshores és quan neix aquest estudi. I com ho vaig començar? Doncs primer vaig llegir tot el llibre del Colom, em van dir, el llibre del diari. Em van dir, llegeix això, a veure quines evidències troben perquè vas sortir de pau. I començo a llegir i dic, vaja, no trobaré cap evidència, que no se'n veu cap, no? I bueno, me'l llegeixo una segona vegada, començo a apuntar totes les dades. És a dir, el diari del Colom, cada dia doncs, diu, avui he fet tantes milles, en tanta direcció, ha passat això, ha passat l'altre, i ve de bastant metòdic. I vaig començar a extreure totes aquestes dades, les vaig dibuixar amb un gràfic, les vaig posar totes amb un Excel, les vaig traspassar, aleshores comptava d'una certa manera els graus, els comptem d'una altra, les distàncies les comptàvem d'una manera, els comptem d'una altra, i vaig començar a fer tota la feina aquesta i a buscar a veure on fallaven coses. Aleshores, això em va portar a fer unes 5 lectures del diari aquest per extreure tota la informació i per assegurar-me de que l'havia posat bé, perquè ens diuen, anàvem 3 quartes, no sé què, i bueno, assegura-te 3 vegades de que has traduït el rumb correctament. I bé, bueno, una mica totes les notacions, data, hora, llengua recorreguda, rumb, direcció de força del vent, i el sumatori, el colom de tant en tant, diu, ara ja portem tantes milles des del principi. I algunes anotacions importants, o anotacions que es poden passar desapercebudes i que quan ja tens molt interioritzat aquest diari, doncs les trobes importants. Bé, aquests d'aquí són alguns dels excels que vaig fer amb cada un dels dies en totes les anotacions. Les dades que veieu en negre són les que surten al diari i les vermelles són les que no hi són i d'alguna manera les hem estimat, o sigui, una primera estimació. Aquí és de tota la navegació pel Carib, com veieu hi ha algunes dades en vermell, però moltes menys. I aquí és el viatge de tornada. El viatge de tornada, amb diferència, és el més precís de tots, amb quant a notació de dades. Aquestes, segons les dades que van deixar en Colom per escrit o que ens han arribat fins avui, el recorregut que va fer en vermell són les zones, els trams que estan estimats o rumb o distància. Aquesta és una correcció amb les corrents. A l'època del Colom, en navegant per una zona que no coneixíem, teníem molt difícil per saber sobre quina corrent estaven navegant. Ara, com que tenim unes cartes que ens diuen perfectament a cada lloc del món, a cada època de l'any, quina corrent hi ha, doncs hem pogut fer la correcció aquesta. En el viatge d'Europa cap a Amèrica, la corrent és a favor i és d'una mitja milla per hora, és a dir, cada dia guanyes 12 milles gratis. Si estàs aturat, doncs et desplaces 12 milles. I el recorregut de tornada, més o menys, depèn de la zona. Per allà, per tornar a Colom, sol haver-hi bastant poca corrent. O és una zona que està entremig de la corrent en una direcció i la corrent en l'altra. Si et passes cap a dalt, tens corrent en contra. Si passes cap a baix, si passes cap a dalt, tens corrent a favor. Si passes cap a baix, tens corrent en contra. I si et mantens al mig, no tens ni corrent ni vent. Cosa dolenta també per l'època, que no tenia motor. Això és la gràfica dibuixada sobre una cartografia. Com podeu veure, a partir del moment que les dades són bones, o comencen a ser bastant bones, que és a la sortida de Canàries, doncs el recorregut quadra molt fins a l'arribada al lloc que diuen que va arribar. Tot i això, la primera setmana després de sortir de Canàries, en Colom no diu el rumb. Diu a la seva via. I dona a entendre que va cap a l'oest, però no deixa per escrit. I aquí hem imaginat que va cap a Amèrica directament i que no baixa cap a baix tal com fem ara per anar cap a Amèrica. De totes maneres, per algunes de les anotacions del vent que té i tot això, pot ser probable que en aquests moments anés per aquesta latitud o una miqueta més avall. Un altre aspecte difícil de l'època, tenim moltíssimes anotacions de distàncies i de rumbs. Els rumbs sabem exactament els que anaven ells quins són, perquè són perfectament predictibles. Però les distàncies anaven en llegües i anaven en milles. I la llegua francesa té una mida, la llegua de Costa té una altra mida, la marina en té una altra. I a més, a cada època les llegües eren d'una mida diferent, o les mitges també. Aleshores, és molt difícil, em costa determinar quina és. La meva aposta és que és la llegua marina de 5.555 metres, que quadra bastant que una llegua són 4 milles i la milla queda una miqueta justa, però la milla era la 1388, ara ja no me'n recordo quin és, però una miqueta, el 5.500 d'aquest quadra la llengua, però aleshores la milla no és exactament la milla catalana de l'època. Però no, a aquestes alçades no tinc res més on agafar-la. Tot i això, amb els 5.555 metres quadra bastant moltes de les distàncies que deixa dites en color en diferents anotacions. A vegades diu, tal roca està a dos trets de Lombarda. Anem a saber quan són dos trets de Lombarda. O d'aquí allà hi ha mil passes. Doncs va, una miqueta hem anat recollint tota aquesta informació, però encara en falta. Bé, aquests són els rumbs que tenien en aquella època. Diguem que a l'època de Ramon Llull, més o menys tenien quatre direccions, no el seu objectiu és, les brúixoles eren bastant precàries. Al cap de molt poc temps ja tenien 8 rumbs, després 16 i després van quedar amb 32 rumbs, que és el que solen utilitzar. 32 rumbs vol dir que la unitat més petita és de 11,25 graus. Un grau, si ara naveguem amb mètodes moderns, un grau és molt difícil és a dir, jo vaig a aquesta distància un grau més o un grau menys. No? Quan vas navegant, doncs, a mesura que vas fent, doncs vas corregint el rumb, perquè ara, si vas a vela, el vent es tira cap a un costat i perds graus per un costat, després entres en una zona de corrent cap a l'altra i el vaixell se'n va cap a l'altra, i tu, una cosa tan senzilla com anar de Barcelona a Menorca, amb els programes d'ordinador que et van marcant el rumb i això et passes tot el trajecte corregint i al final mires la ratlla que estigui i és tot una curva, perquè ara entres en una zona de corrents, després de vent i és relativament complicat actualment. Per tant, afinar 11,25 graus d'aquella època, Déu-n'hi-do el que estava. A no ser que fos a prop de la costa, que els dos podien afinar més perquè tenien referència. Bé, amb moltes de les informacions que ens han arribat fins ara del Gran Sani, ens han dit doncs, que en Colom doncs, era un personatge bastant analfabet, que tenia molta sort, i que anava amb una mà al davant i l'altra al darrere. Quan analitzes una mica només el text d'aquest, trobes bastantes indicacions de que anava molt més ben preparat del que ens imaginem. Això és una imatge de mig de l'oceà, a prop de les illes Açores, però no gaire a prop. Les illes de dalt són les Açores i la de la dreta de sota és Madeira. Hi ha un moment que en Colom està tornant d'Amèrica i evidentment ell va fent una navegació d'estima, que vol dir que l'estima vol dir les meves brújoles diuen que vaig més o menys aquest rumb i avui intueixo que he navegat tantes milles amb aquest rumb. Si tu vas fent anotacions quan navegues, si canvies de rumb, doncs dius, a tal hora he canviat de rumb i com que el vent ha afluixat, doncs en comptes de fer tantes milles per hora, no fes menys. Això és una cosa que si has de fer una navegació d'un dia, doncs més o menys la pots acceptar. Però si ja portes 15 dies navegant per estima, és bastant més complicat saber el lloc on estàs, perquè no domines la corrent, els rellotges de l'època eren rellotges de sorra, les persones que manipulaven el rellotge de vegades s'adormien i s'acabava la sorra i després despertaven i tornaven a posar i aleshores la remissió ja, l'estadística, fracassa amb tot de conjuncions d'aquestes. I les brújoles, doncs, més o menys indicaven la direcció, però a més hi ha altres factors complicats com la variació magnètica, que és una de les coses que va descobrir en Colom. La brújola no sempre indica el nord. La Terra té com uns camins magnètics que indiquen el nord, però ara indica una mica cap aquí, ara indica una mica cap allà, i per exemple el Carib, que és on va anar a parar en Colom, doncs té una desviació de 16 graus actualment. Alguns científics han calculat la desviació que podia tenir aquella pobria de memòria, no me'n recordo. Però d'aquí a allà vas passant en zones que indica més cap al nord, més cap a l'est, més cap a l'oest. Per tant, tot això afegeix molta complexitat. Que allà perquè no tenien forma de medir la longitud, només podien medir la latitud, és a dir, quin paral·lel estan, i això ho feien perquè mirant l'estrella polar i medint la distància entre l'horitzó i l'estrella polar, és exacte el grau on estàs. Si tu mereixes del nivell del mar a la polar marca 42 graus i estàs a la latitud de Barcelona. Medir-ho amb el sol és molt més complicat perquè has de fer càlculs. Bé, doncs tornant a la varia positiva aquesta, en un moment de viatge de tornada, en Colom anota, ara estic al sud de l'illa de Flores. L'illa de Flores és la que veieu a dalt de tot a l'esquerra. I tinc l'illa de Madeira a l'est. L'illa de Madeira és la petita d'allà. I a 22 graus de mig tinc l'illa de Faial. L'illa de Faial és aquesta d'aquí. Bé, jo el primer que vaig fer és agafar una carta de paper i ja és molt fàcil, nord de sud, est a oest, i m'ha dit, i a 22 graus hi havia l'illa de Faial. I bueno, és afinar molt això, no em vaig anar a buscar la carta electrònica, que és el que veieu aquí. I vaig m'ha dit, i bueno, em sembla que entre les dues el màxim error que hi havia era de 20 graus. En Colom en aquell moment segurament no sabia on era. Intuïa que podia estar per allà. Però poder fer aquesta afirmació vol dir que tenia una cartografia ben feta. Perquè ell, a la seva carta, que no ens ha arribat, va marcar les línies aquestes i va dir a 22 graus i mig tinc l'illa de Faial. És molta precisió. Pot ser una casualitat? Sí, pot ser una casualitat. En aquella època medien, com hem dit abans, de 11 a 25 amb 11 a 25 graus. Clar, exactament, li ha coincidit aquest 11-25 a Flores, a Saia. Pot ser una casualitat. Però segueixes llegint. I en el segon viatge, diu, i vaig sortir de Canàries, o no, l'indica amb un altre navegant amb quin rumb i quina direcció ha d'anar per arribar a l'illa de l'Espanyola. Canàries, i aquesta és la direcció i el rumb que l'indica. Si aquí apliquem la corrent, que és l'últim, està dibuixat com l'últim tram en verd, li falten unes quantes milles, eh? No és exacte la distància, però ja hem dit que medir les distàncies de longitud eren molt difícils, però en canvi amb rumb és exacte. Bueno, ja en portem dos, la casualitat és més difícil. I després encara n'hi ha un altre, que no el tinc dibuixat aquí, un altre moment en què torna a donar unes coordenades d'aquestes i són de molta exactitud. Per tant, o tenia molta sort, tant com afirmen alguns, o tenia molta ciència, i entre ells cartografia. Aquest és un mapa de l'època. El Mediterrani, que era la zona més coneguda, estava molt ben interpretat. És una cartografia actual, la forma de fer les cartografies actuals una mica diferent, són els mercatos, i aquesta època podríem dir que el que feien eren diferents projeccions zenitals que les ajuntava totes, però el mapa de la Mediterrània o tots els mapes de la Mediterrània a partir del Cresca són d'una exactitud brutal. Per tant, intuïm que en Colom tota la zona de la Mediterrània, les Açores i les Illes Canàries, les tenia molt ben cartografiades i no sabem si una illa més enllà. Aquest és un dibuix d'un mapa del nord de l'illa espanyola atribuït en Colom, que també sembla un treball que fet a la primera, però l'exactitud de formes és bastant gran i he vist comparacions científiques d'aquest mapa amb imatges satèl·lit i fent les correccions i dient tot això, gràcies a la tala dels arbres, ara el mar arriba una miqueta més enllà, no? Com passa amb el Delta de l'Ebre o el del Llobregat, però la forma aquesta s'assemblava molt a la forma que devia tenir en el seu moment. I no tenia satèl·lits ni avions ni vistos d'ell, tot això ho havíem de fer des de terra. Bé, això ja ho hem dit, que les dades de la tornada són molt escrupuloses, la donada de nens i la de sortida fins a Canàries són un absolut desastre. Si tan bé ho anotàvem tots, per què han de ser aquestes del primer tram un desastre tan gran? Això és només una referència, no? I sempre m'havia pensat que a partir de certa època Catalunya desapareix del tot, no? Ja no té res, ni fa barcos, a la batalla de la Panya porta 6 galeres, però en canvi les drassanes reals de Barcelona les comences a construir el segle XIV i van fent ampliacions fins al segle XVIII. Si no me'n recordo malament, l'ampliació del segle XVIII és tota aquesta. Si no feien barcos, per què feien ampliacions a les drassanes, el que era l'edifici medieval més gran de l'època, de tot el món. Bé, ara ens concentrem específicament en d'on va sortir un color, no? Jo dic que no va sortir del Pablo d'aquest andalús perquè la Maria li impedia. I quan se'n va rellegir els textos dels pretèsos científics, diu, com pot ser que hagués sortit aquesta dona, si aquesta dona podria sortir de Pablos perquè no sé què? Bueno, ells mateixos estiguen pedra a la taulada. El vent no li permetia sortir a aquella hora d'aquell lloc. El rumb que hauria seguit sortint del Pablo d'Andalús no és el rumb que va seguir sortint si ha sortit d'una altra banda. En un cert moment, el tercer o el quart dia, se li comença a trencar el pivot d'un barco. Bueno, si haguessin sortit d'allà, hauria sigut complicat per arreglar-ho. En el viatge de tornada parlen d'un temporal que en el viatge d'anada desapareix absolutament. I perquè triguen 28 dies per fer un trajecte que amb altres viatges en color diu que és un trajecte de 5 dies o de 6 dies. El temporal aquest, el colom, en el viatge, en la carta que fa el rei del viatge de tornada, diu, i en canvi en aquestes illes, les Açores, havia sofert aquella tempesta tan greu i el mateix li passava anava en el rei de Canàries. Si era tan... El viatge de tornada passa en una tempesta que us recomano a tothom que llegiu les pàgines de la tempesta perquè és fantàstic. Jo que he llegit molts llibres de navegació, de navegant, de tot això, aquesta tempesta val molt la pena, està a l'alçada de la literatura de molts altres llibres de viatges, o per sobre. I en color dedica tres pàgines del llibre a la tempesta i als sants dels que t'encomanen, i tot això, quan normalment cada dia posava quatre ratlles, rumb, direcció, avui hem vist això i hem vist allò. Clar, per què la tornada s'esplaia tant amb aquesta tempesta? I a l'anada, si va tenir una igual, com diu aquí, se la salta, o millor s'ha perdut. Bé, i l'altra qüestió, clau, són els 28 dies. Si tu dius, anem a fer una expedició on sigui, i contracto 100 persones, i els pago el menjar cada dia, els pago sol, i a més a més tinc uns barcos que, com més dies passen al mar, més estan malbé. I la primera escala es passa en 28 dies aturats a Canàries, segons la seu oficial. No és lògic. Si tu surts de Pals, a l'Empordà, trigues de 7 a 10 dies a arribar a Gibraltar. Com tant que se li va espatllar el motor, pel mig del camí arregles el motor del timó, arregles el timó i et porta un temps també. 4 dies esperant per creuar l'estret de Gibraltar. L'estret de Gibraltar té bastant mala llet, sobretot de sortir del Mediterrani cap a l'Atlàntic. Bastant de mala llet perquè és un embut on a 15 mil des del punt estret de l'estret pots tenir 0 vent i a l'estret pots tenir 60 km per hora de vent només per l'efecte embut. Si a 15 mil abans d'arribar a l'estret ja tens 60 km per hora de vent, quan arriba a l'estret en tens 120. Per tant, el vent és complicat i el vent fa que més o menys mitja setmana bufa de llevant i mitja setmana bufa de ponent. Aleshores, a més a més, s'hi ha d'afegir la corrent. El Mediterrani és un mar que té més evaporació que l'Atlàntic i per tant el seu nivell és més baix i no té marees. I l'Atlàntic té marees d'alguns metres. Això fa que durant algunes hores del dia, quan la marea està baixa a l'Atlàntic, hi ha molt poca corrent que entra al Mediterrani. Però quan la marea està alta a l'Atlàntic, pots arribar a tenir 12 km per hora o 24 km per hora de corrent. Per tant, és impossible creuar. Bé, impossible del tot no, hi ha alguns trucos, per visitar rambes molt a la costa, pots tenir una mica de reflux, però és complicat. Jo l'he creuat 3 vegades, un cop al motor, i ens vam passar no sé quantes hores anant en contra de la corrent, no hi havia gens de vent, però moltes hores vam estar, i un cop, i els altres dos cops a vela. El primer cada vegada tenia més vent, cada vegada tenia més vent, i la corrent en contra, i el barco no avançava. I és ben més perillós, i a més a més vas desplaçant involuntàriament cap al costat, ara és més complicat perquè ara hi ha mercants, hi ha transbordadors, en aquella època tenien altres perills, que és que no tenien molt d'or. Bé, doncs espera, pot ser que hagis d'esperar 4 dies, pot ser que puguis passar directe. I després tens de 7 a 10 dies a Gibraltar fins a Canàries. Això ens dona un mínim de 16 dies, que és el que podíem fer en aquella època, amb un vaixell de Pals fins allà, comptant que això ho estàvem fent el mes d'agost, i el mes d'agost hi ha sol i calma del Mediterrani, estimem que 25 dies és un bon temps per fer aquest trajecte. I 25 dies és el que et dona 3 dies de descans a Canàries, que sol ser el que feia en aquella època. A la resta de tots els altres viatges no paraven mai, més de 3 o 4 dies a les Illes Canàries o a les Illes Açores. Per tant, intuïm que la primera vegada no van parar 25 dies o 15 dies, que van parar també 3 o 4 dies. I això és una mica el que explicava abans. Jo una miqueta m'he dedicat també a llegir llibres dels científics de la versió oficial que explicava com navegava en Colom, no? I bueno, Colom era un analfabet que tenia molta sort, és a dir, sempre s'equivocava, però al final tenia sort i bueno, i així va poder fer tot el que va anar fent. Aquest inclús arriben a dir que clar, no escrivia res amb la seva llengua natal perquè feia tant temps que no la parlava que n'havia oblidat. Això és una cosa que només pot dir una persona que només parli una llengua i que no sàpiga que el fet d'aprendre una altra llengua no se t'oblida la materna. Bé, doncs, aquest tipus de persones són els que han dit científicament com navegava en Colom. Un d'aquests, que és el José Luis Comellas, a la contraportada del seu llibre, el que li fa la contraportada diu aquesta meravellosa paràgraf, tal vez no se ha realizado nunca un estudio multidisciplinar de este tipo que resulta sorprendentemente revelador. Esta especial condición le ha permitido escribir esta bonita y especial obra con rigor y solvencia, solo alcanzable si se cumplen las condiciones académicas y profesionales anteriormente descritas. Aquest figura que és astrònom i no sé què més. Aleshores això li permet elucubrar totes les coses que podia fer en Colom a dalt del seu barco en una situació així, no? D'ordinador, no s'ho hauria d'oblidar. Això era un vídeo de quan jo vaig gravar l'Atlàntic, després podem intentar copiar-li el vídeo i veure'l, en el que es mou moltíssim. És a dir, les onades a l'Atlàntic, a mitja Atlàntic, són molt grans. Anant amb un barco petit, el meu barco feia 10 metres, però tot el color no feia 20, i era molt més rodó que el meu, per tant s'havia de bellugar molt. Certes virgueries de les que expliquen els astrònoms que es podien fer dalt d'un barco són impossibles. És a dir, amb un barco movent així, l'estrella polar, bueno, la pots medir, però l'error pot ser molt gran. I gaires coses al dia no les pots fer. Des d'estar allà quietet, per reservar la força, per tot d'una entrar dintre del barco i agafar una poma i sortir fora, descansar una estona i te la menges. No pots fer grans virgueries com expliquen certs pretesos científics. Per tant, jo crec que aquests científics, a més de totes les carreres que han estudiat, s'haurien d'anar a creuar l'Atlàntic i a veure què es pot fer, què no, i com es navega i com no, i si afinem un grau o afinem 10 graus.
Perdó, i per escriure
el
diari, ho
feia
quan estava al mar o
com va tornar? No, feia quan estava al mar. Escriure és una de les activitats que es poden arribar a fer a partir del tercer dia.
Bona lletra.
Sí, perquè vas movent-te tot, no? Jo, per exemple, vaig començar a llegir el tercer dia. Algun altre de la tripulació va poder començar a llegir el setè dia. És a dir, comença a desmarcar, no mereixo, eh? Mareges, però jo no marejo, però hi ha gent que es mareja, però a més a més t'has d'adaptar, t'has de fixar la vista, tot és molt difícil, tot és molt cansat d'un altre, per fer un dinar, primer poder anar fora i passar. A veure, agafaré una llauna de no sé què, una de no sé quantos, on són, els plats, on són, quan ja tenies tot situat, baixaves un moment, agafaves les llaunes, les deixaves a la pica i tornaves a pujar i descansaves una estona. Perquè si no es mareja. Quan ja havies descansat una estona, tornaves a baixar, obries les llaunes, les deixaves allà i tornaves a fora. I a la tercera ja tu podies posar en un plat, sortir fora i quan t'havia passat la mica de mareja t'ho menjaves. No és una cosa simple. Sempre tens dies de calma. Si tens dies de calma tampoc tens res per adoptar. El primer dia sí, en altres quatre coses, qualsevol dia serà al mateix lloc. I per tant no tens res de notar. Però del trajecte de Canàries al Carib és molt difícil que hi hagi calma. La calma d'un 1%, d'un 2% dels dies. Bé, després ho ensenyo el vídeo. Bé, i si inclou sortir del Port de Pau, amb les mateixes dades que tenim descrites del primer dia, que és el dia d'aquest primer que hi ha més dades, doncs no tenia cap mena de marea en contra, per el Port de Pau no hi ha marea, no tenia cap vent en contra, segurament sortint a les 8 del matí havien de remar una estona per treure els barcos fins a fora, i a la seva del matí s'aixecava el garbí, que era un vent més o menys favorable, o bastant favorable, perquè anaven encara amb alguna veu llatina. El rumb sortint de Pau és clavat, igual que vosaltres us he dit abans, el rumb que havia de fer. Clar, anant a prop de costa, tant si anava per la costa com si anava per les illes, doncs sempre tenia algun lloc on podia parar, trobar algú, agafar les zones de vent i trobar els timons. I clar, hi havien desaparegut tots aquests que no són, són els de la resta del trajecte. I perquè allà podria haver passat un temporal. I com puc saber que podria haver passat un temporal? Doncs el Colom surt el 3 d'agost, que amb el calendari actual estarà fins al 6 o 7 o 1 d'agost, perquè anaven repassats en aquella època. A finals d'agost i principis de setembre, el Mediterrani sempre hi ha temporal. Sempre. O t'enganxaran una setmana abans, una setmana després, però si tu... Això, fixeu-vos-hi, la primera setmana de setembre, sempre hi ha tempestes i llamps i trons, i al mig del mar que és molt vent i molt mal mar. Per tant, tenia tots els números sortint aquesta data perquè l'havies anunciat un temporal. Jo fa 20 anys que em vaig de vacances amb vaixells per les Illes Balears i sempre a final d'agost i principi de setembre, sempre anunciem tempestes. Per tant, estava assegurat. Bé, a la línia negra que veieu és el rumb i la distància que s'ha de fer per anar des de Pau fins al primer lloc on has de canviar el rumb per anar cap a Amèrics, que és a les Illes Formigues de Múrcia. I és una distància de 322 milles que pots fer en línia recta. De les Illes de Formigues del Cap de Gata, de 81 milles més, de 228, després has de tornar a girar una altra vegada per apuntar a Gibraltar i a 200 milles més o 258. A partir d'aquí, ja de Gibraltar fins a Canàries, he comptat entre les dues illes, perquè ell situa un moment entre les dues illes, doncs hi ha això, 227 i 182 milles. Aquesta és l'èxit que vaig fer jo després del viatge en Colom, dels primers dies de navegació, els vermells són estimats, no inventats, una miqueta intentant interpretar el que explica perquè és complicat i a vegades s'està dient coses que no te les diu clares com esperaríem que ens expliquessin. Bé, aquí hi ha la línia negra, que és la que he pintat abans, i al costat hi ha l'estimat del que podria haver fet en Colom, que veieu que entra per sobre de terra a l'Àfrica, i passa per sobre de Lluïsa. Aquesta és amb unes altres correccions que són diferents. Veieu que la línia verda va molt, molt paral·lela a la negra. Em sembla que hi ha un grau de diferència. La línia verda aquesta, el rumb sí que és correcte, l'últim rumb que diu el color, però és que la diu la distància. I el rumb és exactament el mateix que s'ha de fer per anar a fer aquest trajecte. I la distància, doncs més o menys la mateixa, veieu que més o menys quan està al cap a les Illes Formigues, doncs allà gira. Fa tot aquest tram recte fins aquí, i aquí gira, i aquí s'acaben les dades. Més o menys. amb aquesta estimació, la reparació del timó la faria entre Eivissa i les Illes Formigues, que són llocs on pots, bueno, hi ha molts llocs per parar i reparar, i hi havia èpoques, i hi havia gent en aquella època que tenien estris per arreglar timons, o podies trobar les coses que necessitessis o els ferros que necessitessis. Per l'Àfrica era més complicat, això. Aquí la línia negra és la que hauria de ser de la Tres de Gibraltar fins a Canàries, i l'altra, la violeta, és la que hauria de fer si hagués sortit de Palos. Però clar, el rumb que marca quan diu que surt de Palos és aquesta altra que veiem, que bueno, no tenia cap mena de necessitat anar a acostar-se a la costa africana, perquè entre altres coses acostar-se a la costa africana és un perill, perquè quan tu baixes de Cádiz cap a Canàries, una de les pors més grans és que t'entri un vent de ponent i et porti contra la costa. La costa sempre, una vegada, la volem ben lluny. Només la volem a prop quan és la que anem. Per tant, tampoc és lògic aquest moviment que fa. Els moviments aquests, just de la sortida, si es posem davant de la costa de Palos, doncs és anar costejant. Anar costejant per passar el cap de Begur. Aquí no tenen cap mena de sentit. Aquesta és una de les altres possibilitats. Com que vaig a posar dues possibilitats, doncs aquí hem posat les mateixes dues possibilitats. Bé, això és una miqueta... Les poques coses que he pogut extreure jo del que surt al diari d'en Colom. Hi ha moltíssimes més coses, però necessitaria moltes més hores per treure-les. Gràcies.